la ràdio pública de les Illes Balears. A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Gabriel Fortesa.
Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3, el programa d'esports d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. El Mallorca parteix demà cap a Marbella, on jugarà dos partits amistosos contra equips de l'Aràbia Saudita. IB3 ja ha preparat la cobertura d'aquesta pretemporada i avui analitzarem l'actualitat de l'equip vermell amb un dels comentaristes que ens acompanyaran a les retransmissions de televisió. Parlarem també una estona amb un nou àrbitre balear de primera divisió, Lluís Bestart, que compartirà la primera divisió amb Mateu Busquets aquesta temporada. D'altra banda, el futbol sempre genera activitats complementàries i en aquest cas avui tindrem una de les persones que han fet pregó festiu aquest estiu. Quant al bàsquet, fa uns dies varen conèixer el nou entrenador del Palmer, que acaba de fitxar el suec David Jolinder, i avui parlarem amb el nou tècnic del Figui Mallorca Bàsquet Palma, Àlex Formento. Precisament en bàsquet està d'enhorabona amb la convocatòria per primera vegada de Baba Miller amb la selecció absoluta. I tornarem a parlar de gimnàstica. Fa uns dies fèiem una anàlisi amb el director tècnic del Club Chelsea i avui personalitzarem en la figura de Nicolau Mir, camí de l'europeu de Croàcia, classificatori pel Mundial i en el seu tercer cicle olímpic. És la 1:06, en la producció de Joan Gabriel Bausà i Marta Sampas i el control tècnic de Romina West. Això és Esports 3, començant. IB3 oferirà en directe tota la pretemporada del Reial Mallorca. IB3 serà la casa de la pretemporada de l'equip mallorquinista, la cadena oferirà en directe els quatre partits de preparació del conjunt de Luis García abans de l'inici de la temporada 2026-2027. Tots els partits es podran seguir per IB3 Televisió i també en streaming a ib3.org. Perquè els aficionats no es perdin cap detall del camí cap al nou curs en aquesta temporada a segona divisió. El primer compromís arribarà aquest dissabte, a partir de les 7, des del Marbella Football Center, amb el partit entre el Mallorca i l'Al-Fateh de l'Aràbia Saudita. Després tornaran a jugar contra un altre equip d'Aràbia, l'Al-Ittihad Jeddah Club, partit que se jugarà a les 10 del matí, el dijous, dia 30 de juliol. I recordeu que després tenim el Paris Saint-Germain a Somos el dia 5 d'agost, el Trofeu Ciutat de Palma, i la pretemporada en forma de partits acabarà el dia 8, a partir de les 9 del vespre, contra l'Elversberg alemany. Ens escolta un dels homes que farà els comentaris en aquests partits de pretemporada del Mallorca, l'exentrenador del Mallorca B, Gustavo Siviero. Gustavo, buenos días.
Hola, buen día, ¿qué tal, Gabriel?
Qué verano más tranquilo, ¿no? Para ti.
Bueno, de tranquilo, bueno, un poco, porque no tenemos compromisos profesionales de los conocidos habitualmente, pero sí familiares, y te puedo garantizar que están casi a la misma altura.
No se sabe cuál es más difícil, ¿no?
No, por eso.
¿Te sientes raro no estando ya encima de un verde preparando a un equipo?
Bueno, un poco sí, porque bueno, yo estaba con muchas ganas, ilusionado, estaba con muchas energías, pero bueno, a veces las cosas se decantan hacia una dirección en la que uno no espera y bueno, y ahora toca vivir esto.
Vas a hacer comentarios en algunos de estos partidos del Mallorca de pretemporada. ¿Qué Mallorca ves a estas alturas? A mí me parece que falta mucho, ¿no?
Bueno, veremos. Está habiendo movimiento, cosas que se demandaba hasta hace pocos días. Como poco el equipo está incorporando gente, vamos a ver si va a seguir saliendo gente o no, se va a parar un poco el éxodo, más allá de los sabidos. Y bueno, confiar de que va a haber un equipo competitivo en una categoría muy complicada y muy difícil, que como todos queremos, pueda ser animador del campeonato.
Uh-huh. Evidentemente esperamos la salida de Samu Costa, no sabemos qué pasará con Mojica Olato, en principio eso es lo más dudoso. Evidentemente, si falta algo, Gustavo, es un delantero y un portero.
Bueno, a priori sí, aunque hubo la incorporación de un jugador de ataque. Bueno, yo creo que sí, que van a terminar llegando. Obviamente lo del portero a día de hoy es prioritario y bueno, a ver cómo se soluciona. Hay un nombre que parece ser el elegido, el claro. Yo creo que es un jugador que si se da la posibilidad de fichar, está bien que se haga y bueno, y luego esperar. Suele haber también sorpresas y situaciones favorables al final del mercado y bueno, hay que estar atento.
La segunda es muy dura, ¿eh?
Sí, durísima, por lo prolongada, por todos los candidatos que hay a priori para pelear por las plazas de ascenso, así como en primera división, vos sabés que eso va a andar entre dos, tres equipos como mucho. Uh-huh. Aquí en la segunda división hay, no sé, mínimo 10, 12 equipos que aspiran a ascender y bueno, se sabe que solamente pueden hacerlo dos y eso revierte a la categoría de una complejidad muchísimo mayor que cualquier otra.
Sin ir más lejos, la temporada pasada, no sé si en la jornada 36 o 37, hay que recordar que son 42, en la 36 o 37 había 12 equipos en 4 puntos.
Por eso mismo, no hace más que reafirmar lo que te estaba diciendo. Además, es una categoría que pone a prueba tu paciencia, porque hay que tenerla. No, las cosas no se resuelven en octubre, ni en noviembre, ni siquiera en febrero. Entonces va a haber que tener paciencia. Hay distintos momentos del equipo. Imagínate, en una liga de 42 jornadas pasa de todo. Hay mejores momentos de forma, peores, uh-huh, seguidilla de resultados positivos, seguidilla de resultados negativos. Bueno, hay que tenerlo claro, hay que tener paciencia y hay que saber que es una carrera de largo aliento.
Hablando de esas rachas, había el día de la presentación de los jugadores nuevos, no sé si fue, ya lo diré, Adrián Fuentes o si fue Arnau Puigmal, que hablaron de que en segunda división, y lo hemos visto, a lo mejor enlazas 6 o 7 partidos sin ganar y luego ganas 8 seguidos. Esa locura es muy difícil de manejar, no ya por los futbolistas, sino por los técnicos y por el entorno, ¿no?
Sí, por todo. A ver, puede ocurrir, pasa, jornada tras jornada, no es lo que uno quiere vivir, uno quiere formar parte de un proceso mucho más estable, pero bueno, como hay tantas cosas que no controlas y que dependen de otros factores, uh-huh, hay que estar preparado también para eso.
Y accidentes como el Racing ha subido a primera, pero el Racing en los últimos partidos, creo que fue la Andorra que le metió 6.
Por eso va a haber resultados excepcionales, llamativos, tanto a favor como en contra. Cuando los tengas a favor, no acrecentar la euforia y creer que ya nadie te va a parar. Y cuando te toque sufrir alguno negativo, también lo mismo. Pensar que, bueno, que puede ser solo un resultado y que te puede servir para coger fuerzas y encarar lo que te falta con muchísima más garantía.
En manos de Luis García, ¿qué tipo de Mallorca esperas?
Bueno, por lo que hemos visto, por lo poco que hemos visto en esta categoría, bueno, ha tenido a su equipo casi todo el año en puesto de playoff. Ha tenido una propuesta atrevida, osada. Ha sido un equipo que le ha gustado jugar más con la pelota que sin ella, jugar mucho tiempo en campo contrario. Es cierto que favorecido por una cantera, la Canaria, donde, uh-huh, siempre solemos ver jugadores de este perfil, jugadores muy atrevidos, jugadores verticales, jugadores que le gusta mirar el arco contrario. A ver si podemos ver esa misma idea acá en Mallorca, sabiendo también que el Mallorca va a ser uno de los rivales a batir y, bueno, quizás te va a tener que aplicar el doble para sacar los partidos adelante.
¿Esa obligación de estar arriba favorece o perjudica?
Bueno, es la que te toca asumir, no te puedes quitar ese traje o esa americana, por decirlo de alguna manera, es la que te toca. Y bueno, hay que saber, los jugadores que llegan saben a dónde vienen, los que están acá también. Y bueno, la idea general es volver cuanto antes, lo más rápido posible. Y eso pasa con ser animador del campeonato pronto, desde la primera jornada, te diría.
Y la última, Gustavo, ¿cómo has vivido esa final del Mundial?
Bueno, con más tranquilidad de la que hubiese
De la que
esperado,
muchos, ¿no?
sí, porque bueno, a ver, no te digo que yo esperaba perder, porque uno siempre tiene la ilusión, como
Claro,
argentino te hablo,
claro.
pero sabía que enfrente teníamos a la mejor selección del campeonato y que viene hace tiempo jugando muy bien. Viene con un estilo muy marcado, con una suficiencia sobre los rivales que asombraba. Fíjate la semifinal que hace contra Francia,
Sí, sí.
donde prácticamente lo borra al rival, ni más ni menos que a Francia con todas sus estrellas. Así que bueno, nos habíamos ilusionado un poco con los últimos partidos de nuestra selección, pero sabíamos que había diferencia y bueno, se vieron en el campo y yo creo, no estoy convencido que ganó el mejor equipo.
Y la última, qué lástima que se haya afeado todo tanto, ¿no?
Sí, yo creo que se está exagerando un poco también, se está. Yo me centraría más en el logro más que en todo lo que esto generó, lo que pasó, porque se trata. Hay que entender todos los contextos, entender la idiosincrasia nuestra. Los argentinos, bueno, somos muy sanguíneos. Hay que entender también que a veces en el campo se dicen cosas o se escuchan cosas que nosotros no podemos escuchar, y hay gente que reacciona de una manera o de otra. Y que también hay un montón de suspicacias a las que uno no puede frenar. Y bueno, contra eso, en los tiempos que vivimos, donde se le da tanta importancia y tanta resonancia a lo que se pone por ahí, y bueno, eso hace que la bola se haga cada vez más grande. Pero yo me centraría en felicitar a España, en reconocer la superioridad, en reconocer el fútbol que han hecho, y que bueno, que nuestra selección llegó de la manera que llegó a jugar otra final, y bueno, hay que quedarse con eso.
Totalmente de acuerdo contigo. Que disfrutemos del Mallorca en verano y sobre todo en invierno.
Bueno, ojalá. Dale.
Un
Un abrazo.
abrazo, Chiqui.
Adiós, adiós,
Ciao.
adiós.
1:16. Analitzat el que pot ser aquest Mallorca de pretemporada aquests pròxims dies. Faim una petita pausa i parlem d'arbitratge.
TV3 Ràdio és actualitat. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMAS. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Josep, com
Hola.
Estàs?
Molt malament, fa molta calor. És a dir,
Fes calor, posa'ns aire.
No, no, ara estic bé aquí.
Fa calor psicològic.
No ho sé jo.
Sí, psicològic.
Però quan hi ha vacances?
Quan hi ha vacances?
De nosaltres?
Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
Xiu-xiu és tot l'estiu.
Sí.
Ah, que bé.
Servei públic.
Servei públic total.
Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. Tota la informació poliesportiva a Esports 3 i B3 Ràdio.
Una i de 9 minuts. Vagi per davant que vull donar les gràcies a la gestió de la Federació de Futbol de les Illes Balears i al seu gabinet de premsa perquè hi ha coses que a vegades necessiten d'un conducte reglamentari. I això ha estat necessari per arribar a tenir amb nosaltres el nou àrbitre de primera divisió, Lluís Bastard. Lluís, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Gràcies per ser-hi amb nosaltres.
Res, hombre.
Estic repassant, o he repassat, la teva trajectòria i amb un no-res, amb 31 anys, estàs a primera divisió.
Bé, que et compli ara fa no-res 32 anys, però sí, és veritat que...
Bueno, 32, ja és major. Ja.
Sí, un poquet més, però sí, és veritat que molt content.
2019-2020 i 20-21 a l'antiga segona B. Del 2021-22 al 24-25, primera ref. I la temporada passada, 25-26, a segona, i ja està. Una temporada a segona i cap amunt.
Bueno, és veritat que no és normal, però sí que és veritat que són de... Una temporada no significa res i és una feina de molts anys des que varen començar que mai pensaria d'arribar on estic ara, però bueno, que molt content.
Jo normalment vos demano a tots el mateix. Per què àrbitre i no futbolista?
Bé, jo vaig començar des de molt petitet jugant a futbol i quan vaig acabar juvenils sí que és veritat que... Bé, jo disfrutava molt del futbol i un amic meu el va ficar en aquest món i, bueno, tots que crec que la majoria començam per tenir un sobresou i sobretot perquè ens agrada molt el món del futbol. I tot crec que començam per aquí i, clar, pues, després de tots aquests anys ningú s'anava a pensar que arribarien tan en fora.
Hi ha una mica de garantia a l'hora d'arbitrar després d'haver jugat?
Home, jo crec que sí. Evidentment, aquest àrbit que ha estat futbolista crec que sap molt més de futbol a lo millor una persona que no ha vist futbol mai i se planta un camp de futbol. Crec que tens una petita avantatge, evidentment.
Com ets en el camp? Com és Lluís Bastard? Quin tipus d'àrbitres?
Pues Lluís Bastard és una persona normal, una persona que li agrada xerrar amb els jugadors, que entén i empatitza molt amb ells, però també és un àrbit que no li agrada que li faltin el respecte, com a cap persona, crec, i una persona normal i corrent.
Tens un mirall, i no val Mateu Busquets?
Bé, en el seu moment, quan varen començar tots en el món de l'arbitratge ja un poc més avançat, pues jo sí que veig que em fitxava en Carlos del Cerro Grande, perquè crec que ha estat un referent en el món espanyol i en aquest cas del món europeu. I sí, em fitxava molt amb ell per la seva personalitat, el seu estat físic, i bé, crec que no m'ha anat malament si m'he pogut fitxar un poquet amb ell.
Del Comitè Balear aquesta temporada no hi serà Quadra Fernández, però hi sereu tu i Mateu Busquets. Pel nostre futbol també és bo, no?, que arribeu a primera divisió. Al manco dos, si pogués ser un mes seria millor, però de moment estàu dos.
Hombre, jo crec que l'any passat també estaven Guille i en Mateu, crec que és una molt bona notícia, no només per l'arbitratge balear, sinó per futbol balear, perquè és veritat que els àrbits pues, a vegades saps que no som els més visibles, però són persones igual, crec que dona molt de nom a la federació, al comitè, una feina que s'està fent molt bona de fa molt de temps i crec que a poc a poc s'estan veient els seus fruits.
Tens ganes de saber quin serà el primer partit?
Sí, lògicament. Per
poder... Quan ho sabreu? Quan ho sabreu?
Bé, nosaltres som els partits una setmana antes. El mateix dilluns que arriba el partit, pues, es designen. I amb molta il·lusió i moltes ganes de veure on poden començar aquest nou projecte.
On t'agradaria?
Sincerament, m'és igual, perquè estar on estic ara mateix és un somni que mai pensava que podia complir. Fa 10 mesos me canviava la vida perquè podia aconseguir un somni que era ser àrbit professional. I amb 10 mesos després pues, poder estar aquí, m'és igual el camp on sigui, estem preparats i amb moltes ganes.
Fent una repassada per als teus números, tens una mitjana de quasi 5 targetes grogues, però no arribes ni a mitja vermella. T'acosta expulsar futbolistes o què?
No em costa. El que passa és que bé, se tenen que donar les jugades, tenen que donar els partits, segons quin tipus de jugador... Pues, crec que nosaltres com a àrbit l'únic que volem és que el joc sigui fluid i que no hi hagi molt de problemes. I, evidentment, pues, si hi ha qualcun jugador o qualcuna entrada pues, que passa un poc de mesura, pues, ja estem nosaltres.
Els tècnics, els futbolistes, sempre diuen que els partits es decideixen dintre de les àrees. Per vosaltres, la vostra actuació també depèn massa de les àrees, no? Avui dia?
A veure, les àrees es veuen pues, que a dia d'avui és un aspecte molt important perquè pues, se pot decidir un partit amb un penalti. Entonces, claro que nosaltres tenim molta més precaució en aquestes àrees perquè saben que es poden decidir coses importants.
És millor equivocar-se per defecte que per excés?
No. Jo crec que ja és l'únic que sortim és a intentar acertar i com ben t'he dit tantes, som persones i ens podem equivocar. Evidentment que els errors també ens costen molt, però intentem treballar cada setmana per minimitzar-los.
El VAR ajuda o vos condiciona?
Ajuda, 100%.
Sí?
Sí, evidentment.
I jo és que a vegades veig la cara de qualque àrbitre quan el criden del VAR, que m'imagino que pel seu cap passa. Anem a veure què ha passat i jo no ho he vist. Fa por, a vegades, aquesta cridada?
No, perquè saben que és una eina que ha vengut per millorar l'arbitratge i sobretot mirar futbol i crec que a poc la gent ha d'entendre-la molt més perquè s'ha d'entendre... perquè si no, pues, després hi ha comentaris que poden afectar, però bueno, per nosaltres és molt important aquesta eina perquè l'únic que volem és, si nosaltres no hem vist un penal com ja t'he dit tant, pues, que la persona que estigui allà pugui cridar-nos i que hi hagi pues, aquesta justícia que potser pues, no hem pogut tenir en aquell moment.
Uh-huh. I la darrera, Lluís, en aquest Mundial hem tingut només un àrbitre espanyol i només ha xiulat un partit. Què passa?
Pues no tenim, o sea, me sap greu no puc contestar-te, però bueno, jo crec que això ja són un tema de FIFA i és un tema de designacions i ells tindran els seus criteris i la veritat que no te puc dir perquè és que tampoc ho sé.
Però sembla molt poc, eh?
Bé, jo crec que el que s'ha de valorar no és que hagi pitat una final o cinc partits, sinó també que han tingut un representant espanyol en aquest cas, que ha pogut estar allà un partit, i crec que el que s'ha de valorar.
Mm-hmm. Lluís Bestard, enhorabona per l'ascens i moltíssima de sort per la temporada.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Lluís Bestard, nou àrbitre de primera divisió que compartirà amb Mateu Busquets la representació balear a l'arbitratge de la primera divisió. 1:27. Tot d'una, tornem.
IB3 Ràdio és... Joc Net. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal llotats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio. Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
Una i 28 minuts. Vos deia que a vegades l'esport té aquestes coses, no? Hi ha personatges de l'esport que a l'estiu se troben amb coses que no tenen res a veure amb el futbol, i és el cas de fer, per exemple, i hem vist un munt, pregons de festes, per exemple, i el pregó de les festes del Coll d'en Rabassa aquest any l'ha fet na Pili Espada. Pili, bon dia!
¿Qué tal? Buenos días.
Feia estona que no xerrava amb tu. Gràcies per ser-hi amb nosaltres. Com és això de fer un pregó? Que un s'ho prepara, s'ho estudia, s'ho escriu, sorpresa quan li diuen...
Sí, un poquito todo, la verdad que, bueno, sí, fue una sorpresa cuando me dieron la noticia, pero, bueno, me la dieron ya hace, pues, más o menos un par de semanas, y sí, sí que no estudiármelo, pero, bueno, sí que escribir en un papel, ¿no?, un poco, pues, mis sentimientos, y, bueno, hice un poco lo que creía que iba a hacer, que es recordar, pues, mi infancia en el barrio y todo lo que he vivido y lo que conlleva a mi familia, a mí, y bueno, y mi infancia, mi crecimiento, todo en el barrio, y, bueno, lo transmití así ayer.
Sí, perquè aquestes coses se fan més amb el cor que amb el cap.
Así es, totalmente.
I amb el cap lo que ja és el collerense, no?
Sí, sí.
Bueno, primer, com va ser el pregó? Com va anar? Com te vas sentir?
Bien, muy bien, la verdad que contenta, ¿no? Orgullosa de que bueno, pues eso, que mi barrio me ofrecía el poder abrir las fiestas de este año. Y bueno, luego pues contenta porque, bueno, hubo bastante gente amiga, tanto compañeras de fútbol antiguas que lo vieron, que vinieron a verme, toda mi familia que también estuvo y luego, bueno, por parte del coñense también directivos y, bueno, nada, me sentí muy arropada. Luego, aparte, pues eso, un barrio en el cual me conoce mucha gente, llevo toda la vida ahí, y gente del barrio que, bueno, que me ha visto crecer desde pequeñita y, bueno, fue, para mí fue muy, muy emotivo porque al final, pues, ve gente que... con la que pude compartir, ¿no?, un ratito y luego el pregón, bueno, pues eso, intenté transmitir mi vivencia en el barrio desde pequeñita y luego pues también mencioné especialmente al collerense y bueno, y a mi familia que es con la que llevo siempre toda la vida ahí. Y bueno, intenté transmitir que, pues eso, que hoy en día pues que las fiestas también se iban como algo de hermandad, de poder disfrutar, ¿no?, con los vecinos, con el barrio y que también podamos transmitir a nuevas generaciones pues esos sentimientos que a nosotros de pequeño, en nuestra infancia, que hoy en día es diferente todo, pues que puedan tener también, ¿no?, las nuevas generaciones esos buenos recuerdos que tenemos nosotros de las fiestas del pueblo.
Fenomenal. ¿Quién equipo tens esta temporada?
Tercera red femenino y bueno, básicamente se queda la base del año pasado y bueno, mezclado entre bastante ya más gente joven que veterana y bueno, una mezcla un poco de pues eso, de 4 o 5 jugadoras más veteranas y una base de gente joven que bueno, que viene haciéndolo muy bien y bueno, al final el año pasado también fuimos una plantilla muy corta por tema de lesiones, llevamos un par de años que nos condenan las lesiones de rodilla y demás, que es algo que bueno, que no es fácil de digerir y sobre todo para mí a nivel personal, pues para mí es muy duro porque al final son jugadoras que yo las he visto crecer y que llevan conmigo mucho tiempo en el club y bueno, verlas que se hacen daño y con lesiones importantes de rodilla es una pena.
Es lo
y
peor.
Justamente el año pasado pues nos tocó vivir también 2 o 3 de esas y bueno, y este año pues recuperamos alguna de las de lesión de rodilla, que eso es la parte importante y feliz, ¿no? Volver a verlas, que puedan volver a disfrutar del fútbol y en el campo, en el verde. Y por lo demás, pues eso, un equipo para competir, para disfrutar. Al final, el fútbol cada día se convierte más en todo lo que es extradeportivo más que lo deportivo. Y bueno, mi idea es que podamos disfrutar, que las niñas sigan creciendo y se hagan importantes dentro del club y dentro del equipo. Y ese es el objetivo.
La temporada pasada fuisteis terceras. ¿Se puede mejorar con el equipo de este año?
Sí, bueno, la idea es estar ahí en los puestos de arriba y bueno, ya te digo, el año pasado con una plantilla muy corta, con muchas lesiones y con muchos contratiempos, al final, bueno, la segunda parte de la liga también fue espectacular y bueno, al final conseguimos ser terceras empatadas a puntos con el segundo y eso fue para nosotros, pues la verdad que como un premio, ¿no?, al año después de tener tantas lesiones y demás. Y una plantilla muy corta, entonces este año esperamos que siendo más gente no podamos competir, tener más competitividad también dentro del equipo y ojalá pues eso, poder mínimo pues ojalá poder estar más arriba, pero si no pues intentar luchar siempre por estar arriba y bueno, y si conseguimos eso pues será la verdad que un buen objetivo para el club y para el equipo.
Collerense, Mallorca Internacional que estuvo a punto de subir, Sonsardina, Baleares B, Manacor, Constancia, el cartel es majo, ¿eh?
Sí, la verdad que bueno, es verdad que a nivel de deportivo, ¿no? Para mí el nivel de la tercera red con el cambio de la española y demás, pues bajó mucho el nivel, ¿no? Deportivamente hablando, comparado como hemos estado nosotros en Red Iberdrola o en los grupos que jugamos en el grupo de Madrid o de Barcelona, Pero bueno, al final estos son cambios que promueve la española, así se tienen que hacer y bueno, y dentro de lo que se puede, pues aquí, como bien has dicho, con los equipos de la isla, el cartel es interesante porque al final están los mejores equipos de femenino aquí y seguimos avanzando, como digo yo, un poco a nivel del fútbol balear, en que las niñas puedan tener, pues, o puedan ir mejorando ese nivel. Lo que pasa que, bueno, como bien has dicho tú, luego cuando haces fases de ascenso o fases de clasificación para jugar contra los equipos de fuera, se nota que,
claro,
que el nivel obviamente no es tan alto como el de fuera. Además, compites contra autonomías que tienen, pues obviamente, mucho más fichas, mucho más poder de fichar, de manejar jugadoras, ¿no?, de según qué ligas, y bueno, eso a nosotros se nos hace complicado, y entonces al final creo que, bueno, pues el fútbol balear tenemos el que tenemos, creo que estamos en el nivel que tenemos, y bueno, puede ser que suba algún equipo, bueno, podría ascender alguno, pero no creo que el nivel realmente ahora mismo sea para poder mantener muchos equipos en otras categorías.
Uh-huh. Y la última, Pili, llevas 2 años retiradas. ¿Lo echas de menos o ya pasó?
No, mucho. De entrenadora obviamente me gusta, lo disfruto, lo vivo, ¿no?, con mucha pasión.
¿Intervienes, final... ¿Intervienes como entrenadora en el juego o no?
Sí, a veces sí. Me meto ahí a jugar un ratito con ellas o a hacer 4 risas, pero poco, la verdad, que les dejo a ellas. Y sí, porque bueno, las generaciones son diferentes, entonces... Por un lado sí que echo de menos el poder jugar y el disfrutar de esos nervios de partido, pero por otro lado es verdad que las generaciones que tenemos y cómo se lleva el fútbol hoy en día sí que me tira para atrás en según qué toma de decisiones, pero lo que es el fútbol y el ponerme en la pota y jugar para mí es lo más.
¿Cuántos años jugaste?
De entrenadora no es lo mismo que de jugadora.
¿Cuántos años jugaste?
Bueno, 25.
25 jugando. Llevas 2 sí. Entrenando. Hasta que empates, mira tú si tienes tiempo de echarlo de menos.
Bueno, no, antes lo dejaré seguro, ¿eh? Yo creo que la carrera deportiva de jugadora ya ha sido bastante amplia, de entrenadora espero poder, pues eso, disfrutar como hago, que eso sí que es verdad que lo disfruto, pero bueno, no sé si al mismo nivel o no, pero la verdad que son muchos años también detrás del fútbol, mucha vida, no toda mi vida, uh-huh. Y bueno, al final, bueno, contenta porque lo disfrutas, pero vas también dándole prioridad a otras cosas que has dejado por el camino, por el fútbol.
Pili Espadas, gracias por estar con nosotros, pregonera, y disfruta de la temporada.
Gracias a vosotros, como siempre, un placer. Un abrazo a todos.
Adeu, gràcies, Anna. Adeu. Pili Espadas. 1:36, deixem el futbol per parlar de bàsquet. Fa uns dies parlàvem amb Íñigo Núñez, el tècnic del Palmer. Avui és el torn per parlar amb l'entrenador del FIBWI Mallorca-Palma Bàsquet, Àlex Formento. Buenos días, bon dia.
Bona tarda a tothom.
Com estàs? Amb ganes, m'imagino.
Bé, molt bé, molt bé. Intentant carregar les piles per aquesta apassionant temporada que tenim per davant.
El que passa que en esports com el vostre se fa molt llarg l'estiu, no?
Bueno, depèn, no? Perquè si bé és cert que, pues sí que hi ha força setmanes de no competir, les temporades són molt, molt i molt exigents i llavors pues, aquest període no et pensis que es fa tan llarg, més aviat es fa curt, perquè bueno, familiarment patim molt, sobretot jo ara que vinc d'estar a l'estranger durant molt de temps, uh-huh. I per tant és necessari aquest període per agafar l'embranzida necessària.
S'ha de readaptar un, no?
Sí, la teva quotidianitat canvia absolutament i bueno, has de... canviar de rol, no? Jo a vegades quasi que penso que és més dur la part que no entreno que la part que entreno, no? Per, bueno, pues una sèrie de responsabilitats familiars que normalment no tens en el dia a dia perquè estàs fora o perquè no pots fer-te càrrec i bueno, un moment de fer sobretot família.
Uh-huh. Com serà el FIBWI Palma d'Àlex Formento? O depèn en funció de la plantilla?
Bueno, la plantilla és una mal Martí, la hem confeccionat pensant en una idea, en un estil, però sí que és cert que hi haurà molts jugadors nous, jugadors que hem vist molt però que tenim que conèixer i que aterrar quan comencem el treball a pista. Llavors doncs, hi ha certs matisos al voltant del nostre joc que anirem veient en funció de les millors capacitats dels jugadors que hem incorporat, però... Uh-huh. Sí que et puc garantir que serà un equip valent, amb una proposta valenta i que sortirà tot a tots els partits a competir des de la primera acció fins a la darrera i esperem que aquest segell ja ens acompanyi.
Està tancada la plantilla?
Sí. Uh-huh. Ara mateix, sí.
Ui, sembla que t'ha perdut la cobertura. Has estat contundent. Això vol dir que està tancada, que ja està tot com volies, m'imagino, depenent de les possibilitats del club, però ja saps en què faràs feina, no?
Sí, la veritat és que hi havia una sèrie de jugadors en contracte quan jo, a la meva arribada, teníem una sèrie de jugadors a incorporar. Hem intentat que tots aquests jugadors que incorporàvem estiguessin i s'encabissin a la idea que tenim, crec que estem molt contents de les incorporacions que hem fet, i per tant, ara mateix, dins de la situació del club, la nostra plantilla està tancada.
Uh-huh. No teniu en clara la dada per començar la pretemporada, no?
Bueno, està el Martí i el club estan acabant de treballar i acabant d'aterrar aquests detalls. Ja saps que la situació de les illes és particular a nivell de, bueno, de determinades logístiques, hem de ser sensibles a elles, és un hàndicap, però bueno, hem de veure de treure el millor rendiment de la situació que ens trobem.
M'estàs parlant del calendari de partits amistosos, m'imagino.
Bueno, l'arribada dels jugadors, allotjaments, bueno, ja saps com que no és fàcil.
Uh-huh. I després m'imagino, jo vos ho demano a tots els entrenadors de bàsquet, les possibilitats tan àmplies que té el bàsquet de canviar de jugadors durant la temporada, això sí que condiciona i molt, no? Que de repente un jugador decideix partir o no se troba a gust i has de cercar un altre i aquest se'n va i el criden d'una competició als Estats Units i no sé, aquests canvis tan permanents alteren molt la dinàmica d'equip.
Sense dubte, però no depèn de la idiosincràcia de les lligues i de les idiosincràcies i de la situació de cada equip. En el nostre cas particular, ara que estem xerrant del Figo i Palma, és una cosa que no contemplem. Hem intentat ser molt rigorosos a la recerca de jugadors que necessitem. Nosaltres tenim un pressupost molt ajustat i nosaltres no ens podem permetre certes circumstàncies que altres clubs se les poden permetre o que poden optar a molts canvis, els jugadors no els hi surten bé, doncs canviar-los. Nosaltres, doncs no, nosaltres anem més ajustadets, hem intentat acurar al màxim i després intentarem cuidar-los molt i treure'ls molt rendiment perquè puguin tots els que comencen a acabar.
Hi ha tres equips balears a la competició. La rivalitat local, m'imagino que és bona, no?
I tant, la rivalitat local. Crec que ens ha d'esperonar a tots, no? Dintre de la sana competència, és tot un repte intentar ser el millor possible cadascú dintre les nostres circumstàncies per treure el cap i per fer una temporada el millor possible, però i tant que és.
És com una petita lliga dintre de la lliga, no?
Bueno, però a mi no certament, dit això que t'he dit, no m'ho sé gaire. Jo el que vull és el millor figur possible i la millor classificació possible que nosaltres siguem capaços d'entrar en les nostres possibilitats. Em preocupa poc el que facin els altres dos equips balears si nosaltres estem contents amb què nosaltres estem fent. O sigui, si nosaltres fem una meravellosa temporada i el Palmera i el Menor, que també les van, doncs no deixarem d'estar molt contents.
Esperam una bona temporada. Nosaltres no mos podem decantar per cap dels tres, que els tres els hi vagi molt bé, però que tingueu molta de sort al front del Fibu i Palma. Àlex.
Tant de bo. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu. Una abraçada. Adéu.
Adéu, una abraçada.
Tancam la comunicació amb Àlex Formento, el nou tècnic del Fibu i Palma. Recordeu, aquesta temporada, com ja va succeir, tres equips balears, el Palmer, l'Èstia Menorca i el Fibu i Palma. La darrera temporada l'Èstia va complir arribant al play-off, el Palmer i el Fibu i Palma varen tancar una temporada molt, molt, molt complicada, varen salvar la categoria i ho varen fer enfrontant-se a la darrera jornada. Va ser pràcticament un miracle que tots dos mantinguessin la categoria. Tancam l'actualitat del bàsquet per començar a parlar també de gimnàstica. Fa uns dies parlàvem, analitzaven un poc els resultats del Campionat d'Espanya que s'havia duit a terme a Guadalajara amb el club Chelsea, amb el seu director tècnic, Pedro Mir, i avui es torna de parlar amb el gimnasta Nicolau Mir perquè han de parlar de moltes de competicions, de moltes de coses, i sembla que l'hem tret de l'entrenament. Nicolau, bon dia.
Bon dia, què tal? Ja he acabat ja l'entrenament just.
Ah, ja s'ha acabat. No mos han ficat enmig de l'entrenament, no?
No, tranquil, tranquil.
Com estàs?
Muy bien, la veritat. Ja que molt bé, molta calor.
Això sí.
Però molt bé.
Això segur. Com ho duis, fer feina amb aquestes temperatures?
Bueno, bien, gràcies a Déu estem a un puesto que l'aire condicionat mitjanament funciona, aunque no sigui suficient, però bien, bien, la veritat que bé.
M'imagino que molta hidratació, no?
Sí, per suposat. Ara, i no només dins l'entrenament, sinó durant tot el dia, per estar beníssim sí. A l'hora de l'entrenament.
Com contaries aquest subcampionat teu a Guadalajara la setmana passada?
Bueno, molt content, la veritat. Vaig quedar segon. No vàrem posar un objectiu principal, sinó que l'objectiu principal era complir el que havíem entrenat, que sabíem que si sortia pues vendria resultat, no? Molt content no per resultat, com dic, sinó per la sensació que vaig tenir, vaig notar molt en forma i sobretot molt confiat, que això te dona pues, un plus de confiança cap a les competicions que venen ara, internacionals.
Uh-huh. Tot això en el capítol individual. Per equips, esperàveu un poc més?
Sí, vam quedar cinquens. Veure que els darrers anys han pujat en el pòdium. També és veritat que aquest any hi havia molt de nivell. Però bueno, que ja està bé, no? Que el pitjor resultat sigui cinquens a Espanya... tampoc ens poden queixar, venguent dels darrers anys que hem estat pujant en el pòdium, no? Així que ja l'any que ve, a tope, i ens van quedar molt pocs punts, sabem que podem estar allà dalt, i ja a partir de la pretemporada en tot l'equip, el principal objectiu com a equip serà pujar en el pòdium.
Puja molt l'exigència al Campionat d'Espanya. Ha crescut, t'assembla?
Sí, la veritat que sí. En els darrers anys ha crescut bastant, molt positiu per ser gimnàstica espanyola. La femenina sempre ha tingut molt més número de participants i de nivells i d'equipos i de tot. La masculina sempre estem un poquet allà, ja, no? I la veritat que en els darrers 2-3 anys se nota molt aquest boom, per X o per B, no te sabria dir molt bé el motiu, uh-huh. Però, bueno, entre tots ho hem de cuidar, que és molt positiu que hi hagi molt més nivells.
I ara cap al Campionat d'Europa a Croàcia.
Exacte, sí, d'aquí 2 o 3 setmanetes. Uh-huh. Ja anem cap allà i primer estirem una setmana a Madrid concentrats en l'equip nacional i després anirem tots plegats cap a Croàcia.
Què esperes a Croàcia? Quin és l'objectiu? I perquè una cosa és l'objectiu i una altra cosa que un tingui clar que pot aconseguir.
Sí, bé, l'objectiu principal jo crec que seria la final per equips, que és en el final el que hem d'anar tots plegats cap a aquest objectiu comú. I després sí que s'hi havia cercat les finals individuals, no? Ja sé perfectament que puc estar allà, ja que altres anys ho he aconseguit. I un pit dins la final, bueno, qualsevol cosa pot passar, no? Però sobretot el que deia antes, mirant la mateixa mentalitat del Campionat d'Espanya, que va ser anar a fer el meu i que sé que si ho faig bé, els resultats ja vendran indirectament, no?
A més, és que tot això és una cadena, no? Un fa el millor que pot al Campionat d'Espanya, ara arriba el Campionat d'Europa, i aquest Campionat d'Europa és una porta cap al Mundial.
Sí, i el Mundial ja comença a comptar pels Jocs Olímpics d'aquí.
Exacte.
És una roda que ja comença aquí fins d'aquí 2 anys, diguéssim.
Uh-huh. Què has de fer per classificar pel Mundial?
Bueno, seguir igual. No canviar gaire cosa, si segueix igual i va tot mitjanament bé, en principi no hauria d'haver cap problema de no estar dins d'aquí per Mundial, així que si faig un bon campionat d'Europa, en principi ja hauria d'estar pràcticament fitxa per el campionat del món.
Estàs en el teu tercer cicle olímpic, no?
Exacte, sí, uh-huh. Sí.
Es fa xuc en aquestes alçades? O es separeix en el primer? Es semblant en el segon? O tot
no,
és molt diferent?
No, per res. Són tres cicles completament diferents. En el final, en el primer, comença amb 17 de 8 anys. Tot va bé, no fa mal res, no hi ha lesions. Vas a tope, tot. Després, el segon, ja tens experiència de tot el que has de fer, de tot el que has viscut, de totes les errades que han pogut passar per X. I després d'aquest ja vas una altra mentalitat, no? Ja és un poc més, tot amb un poc més de cautela, tot amb un poc més de cap, diguéssim, per a l'hora de la competició poder estar perfecte. Per tant, jo crec que cada pic més experiència vas canviant segons quines coses i clar que és diferent, són molt diferents tots.
Què canvia més, la mentalitat o el físic?
Són dues coses. El físic cap a baix i la mentalitat cap a dalt, diguéssim, no?
S'ha de trobar un equilibri, no?
Exacte, sí, sí. Que en el meu cas és molt més important que hi hagi una bona mentalitat amb que el físic no estigui en el 100%, no? Perquè moltes vegades tu pots estar en el 100% físicament i o no poder controlar-ho, o no saber per on tirar, o no saber què passa, no? Per tant, jo sí, gràcies a Déu, he fet moltíssimes competicions ja internacionals i aquesta experiència que me dona, doncs me dona molta seguretat, aunque sepi que per X coses com lesions, que sempre n'hi haurà i cada pic n'hi ha més, estiré bé perquè mentalment estic bé, no?
El que no canvia, m'imagino, és la il·lusió, no?
Sí, sempre n'hi ha, sempre n'hi ha. Sí, per el primer, per el segon, per el tercer o per qualsevol altra cosa, al final t'has d'anar posant objectius i posant metes, diguéssim, tant a curt com a mig, com a llarg plaç, i anar complint-les, i aquesta és il·lusió que tu fas feina el dia a dia.
M'imagino que encara no has arribat en aquell punt que qualque dia hi ha peresa d'anar a entrenar, o ja ha passat qualque dia?
Bueno, no és peresa, no per dir si la paraula és peresa o no, perquè al final és la meva feina, no? També depèn jo d'això i no m'ho pot fer peresa, sinó al final que feim, no? És més que res sobre gestionar el teu cap i les teves emocions de lo que pugui passar, de que sigui més cansat o no, i com que al final és una feina molt a llarg plaç, és un dia més i és aquesta mentalitat que xerràvem abans de l'experiència que te dona. Antes sí que potser era un poc més frustrant, no? Però ara saps que aquests dies són part de l'entrenament i part del camí i quasi te diria que hi ha 50% de dies dolents i els altres són bons. Mai serà bo, no? Simplement et sabrà prendre i sabrà quan s'ha de saber i quan no.
I he deixat pel final la més complicada. I el jefe sí que ha canviat l'exigència, no? Ara ja manes tu.
A què?
El jefe.
Quin jefe?
L'exigència de ton pare. És la mateixa, és la mateixa que el primer cicle o no?
Sí, bueno, és diferent. Al final, mon pare mai m'ha entrenat directament, sempre ha estat més ficat en les mines.
Sí.
I agraeix moltíssim el que han fet amb mon pare com mon mare, que han estat ficant en el món de la gimnasi. Mai m'han exigit res, ni físicament ni per resultats, sinó aquesta il·lusió que tu comentaves o aquesta ambició és el que m'han fet sempre veure i indirectament t'ha anat allà més... Ha sortit tot sol, diguéssim.
Sí. I, don Nicolau, t'agraeix molt aquests minuts que tindrem temps de parlar, tant de l'europeu com després del Mundial, com després dels Jocs Olímpics, perquè hi seràs a tot, i aquí serem per comptar-ho, d'acord?
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada, crac.
Adéu.
Gràcies a Nicolau Mir. 1:52.
TV3 Ràdio és entreteniment. A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
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 Tentol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Calor.
Moscars.
Gelats que s'adarfan massa ràpid.
Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les rialles.
La bona companyia.
Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Tota la informació poliesportiva a Esports 3 i IB3 Ràdio.
1:54, hem de fer una mica d'actualitat de l'Illes Balears Palma Futsal, perquè hi ha dos punts d'actualitat. El primer, el club està preparant un informe sobre els jugadors que, en incompliment de contracte, seran sancionats. Hi ha una sèrie de jugadors que han participat a Cagliari, Itàlia, uns, i a Orlando, Estats Units, altres, en tornejos amistosos d'estiu sense permís, una cosa que està prohibida per contracte per posar en risc l'estat físic dels jugadors. El club pretén fer un informe i donar a conèixer aquest informe quan la investigació quedi clara i resolta. Això per un costat. D'altra banda, els mitjans del club han parlat avui amb el porter Luan Müller de la seva recuperació. Recordem que Luan Müller està des del mes de novembre amb una lesió important de genoll que va fer un tractament conservador per tal d'arribar al final de temporada. De fet, va ser clau a la semifinal de la Champions per aconseguir accedir a la final, però d'ençà que va quedar una altra vegada tocat i ja no va acabar la temporada i ja no va jugar la resta de partits de Lliga, ni el play-off pel títol, ni res de res. Bueno, Luan Müller està en ple procés de recuperació. Tal vegada no tornarà a les pistes, fixeu-vos bé, fins al febrer o març. Estem parlant del darrer tram de la temporada, d'una temporada que encara no ha començat, però està fent feina. Aquestes són les paraules de Luan Müller parlant avui de la seva recuperació.
Me encuentro bien, tengo ahí la extensión ya básicamente completa. Estamos trabajando esta última semana en la flexión y me encuentro bien, sí, en la molestia normal de los ejercicios, que hay un límite que puedo llegar, ¿no? Pero nada fuera de normal, ni un dolor que preocupante, está todo muy controlado. Y fisioplante, eso ha sido muy bueno porque me ha ayudado mucho. La evolución está siendo muy buena. Todos comentan, hablan que está muy bien. Entonces me quedo contento que está saliendo muy bien. Sí, sí, es verdad que no es una operación larga, ¿no? Entonces, lo primero es Dios, mucha fe en Dios, ¿no? Porque eso que me ayuda al día a día y mi familia también. Soporte, mucha gente de verdad que ha sido una sorpresa. Claro, ya tenemos una relación de años, pero en este momento tu valor un poco más, ¿no? El mensaje que dejo es que voy a volver, sí o sí voy a volver, y muy fuerte para poder estar nuevamente disfrutando en la pista, disfrutando junto y traer alegría a ellos.
Les paraules de Luan Müller en ple procés de recuperació de la seva lesió. Finalment va haver de passar per el quiròfan, va ser operat, i d'aquí que aquesta recuperació encara s'allargui fins, ja dic, les previsions diuen que febrer o març. De moment, aquesta és l'actualitat de Luan Müller. Començaran, evidentment, la temporada Denis Cavalcanti i Carlos Barrón a la porteria del Palma. I un darrer apunt que faim el dia d'avui, això és un tema que tractarem amb calma el pròxim dilluns. Vaig veure un reportatge al diari El País titulat La Roja mueve la economía, pero solo a corto plazo. La periodista Denise López conta con que en el seu reportatge que Espanya ha guanyat el Mundial, que durant setmanes el nom del país compareix als anuncis, a les xarxes socials, a les converses de milions de persones en el planeta, i que la selecció aconseguirà així per uns dies una cosa que les grans empreses necessiten anys, pagant milions d'euros, que és una marca reconeguda i associada a una emoció positiva. me va cridar molt l'atenció aquesta història. La qüestió és si aquesta atenció pot traduir-se en un creixement per a l'economia espanyola. I la resposta dels expertes, segons escriu Denis López, és que sí, que aquest impuls, aquest impacte, aquesta incidència econòmica pot afegir dècimes del PIB. Però, alerta, només a curt termini. Això no és etern. Ara la selecció espanyola ha guanyat el Mundial, tot Espanya s'afavoreix d'aquesta circumstància, el nom del país, com diu el reportatge, està per tot el món, que és el que cerquen les grans empreses quan es posen en marxa, no? I doncs, aquest impacte o aquesta incidència econòmica a un país que la seva selecció ha estat campiona del món és un tema molt, molt interessant i que tractarem el pròxim dilluns amb un especialista en la matèria. Nosaltres aquí ho deixem, com cada dia, gràcies al control tècnic de Romina West, a la producció de Marta Sampas i Joan Gabriel Bausà. Us ha parlat Gabriel Fortesa. Demà més, com cada dia, a partir de la 1:04, aquí, a Esports 3. Fins demà.
Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.